tan dependents com som dels ordinadors, hem de reconèixer que a vegades ens arriben a fer tornar bojos. Quin ordinador necessitem? Per què ara no funciona? Per què quan premo aquest botó no apareix a la pantalla el que jo voldria? Avui volem resoldre els dubtes possibles que tinguem en aquest temps amb el Miquel Labòria, programador i professor de la UPC. Bon dia, Miquel, i benvingut. I moltes gràcies. Aviam, per començar, un dels debats que ningú es posa d'acord. Mac o PC?
Clar, depèn una mica de les necessitats de cada usuari. Mac i PC tenen els seus avantatges cada un i els seus inconvenients. Mac, per exemple, al ser un equip que tant el hardware, és a dir, l'equip com el software, el fa el mateix fabricant, dona molt bon rendiment. Però Windows, si ho poses en un equip potent, també et pot donar molt rendiment. Depèn una mica dels programaris que necessiti, és a dir, tota la necessitat de l'usuari, al final.
Microsoft ha fet un canvi molt radical amb el Windows 8 i hi ha usuaris que el troben molt complicat.
El problema és que han canviat la manera de funcionar de sempre. Desapareix el botó d'inici, l'han fet com si fos una pantalla tàctil quan hi ha ordinadors que no ho són, amb la qual cosa, clar, genera una mica de confusió als usuaris.
Val. Els Mac són ordinadors normalment més cars que la resta. Per un usuari que utilitza els processadors de textos bàsics i les eines més fonamentals, li surt a compte tenir un Mac?
Clar, depèn. A veure, el Mac, a part dels processadors de textos, també pots fer molta part creativa. Tens l'iMovie per fer pel·lícules, tens moltes eines que et permeten desenvolupar més tasques. A partir d'aquí, és el que dèiem, potser no cal un Mac per fer només de text. Podem fer servir altres eines o altres aparells.
Per exemple, hi ha diferència a l'hora d'utilitzar el disc dur extern en un sistema i en l'altre?
Sí, els discs durs poden ser diferents pel tipus que estan creats. És a dir, al final es pot llegir en tots els sistemes, hi ha eines per poder-los llegir, però un Windows genera els discos d'una manera i el Mac els genera d'una altra. Val. Després hi ha maneres de compatibilitzar-ho entre els dos sistemes.
Dispositiu d'emmagatzematge, val? Un bon dia el meu llapis USB deixa de funcionar sense motiu aparent. Per què?
Clar, hi poden haver-hi moltes raons. Una pot ser que s'hagi espatllat la mecànica, amb la qual s'hagi espatllat l'aparell i no es pugui fer res, o pot ser que s'hagi corromput els fitxers. A partir d'aquí hi ha eines, hi ha programaris que ens permeten intentar recuperar aquesta informació.
Es pot recuperar, eh?
Hi ha vegades que sí, hi ha vegades que no.
Val, quan comprem un ordinador, molts cops en un PC el Windows ja està instal·lat, però a vegades cal tornar-lo a instal·lar. Què es necessita?
A vegades, normalment quan el compres, et poden donar el mateix CD per tornar-lo a reinstal·lar, i si no, normalment en l'ordinador van enganxada a l'etiqueta de la llicència. Amb aquesta etiqueta podem descarregar el software d'internet i tornar-lo a reinstal·lar.
Internet, quin navegador és el més aconsellable?
A veure, n'hi ha molts. El que jo desaconsello és Internet Explorer per temes de seguretat i moltes coses. Mica en mica el van millorant, però jo aconsello més Chrome, Firefox, Safari, depèn també del sistema operatiu.
La pàgina inicial del meu navegador és una pàgina estranya i per molt que la canviï segueix apareixent quan l'obro. Què puc fer?
A veure, això és que s'ha instal·lat algun...
El nieto fa quasi mal cap.
S'ha instal·lat algun programari maliciós i ens està controlant això. A partir d'aquí tenim eines que podem instal·lar en el nostre ordinador per poder escanejar i corregir aquests errors.
Manteniment. Per què l'ordinador funciona molt lent a partir d'un cert moment?
Clar, l'ordinador, a mesura que anem instal·lant coses, va deixant arxius en el sistema que, vulguis que no, va recarregant-lo. Per això és aconsellable no sempre instal·lar qualsevol cosa que trobem a internet, descarregar qualsevol cosa, perquè tot això va quedant en el registre, i aquest registre fa que tot això, a l'hora d'arrencar, es ralentitzi.
Podem fer alguna cosa per cuidar el nostre ordinador?
Sí, jo aconsellaria d'entrada fer fragmentar els discos. Hi ha eines en el propi sistema operatiu que ens permet reorganitzar els discos, que ens permet escanejar si hi ha sectors defectuosos, el que parlàvem una mica també dels USB, poder controlar que l'ordinador sàpiga on hi ha els seus fallos i a partir d'aquí poder controlar-ho correctament.
Què cal fer quan se'ns infecta l'ordinador?
A veure, d'entrada, el més aconsellable en cas de Windows és tenir un antivirus per intentar-ho evitar, d'entrada, i segon, hi ha eines, els antivirus per corregir-ho, i hi ha eines que ens serveixen també per escanejar i buscar problemes del nostre ordinador.
Algun truc per estalviar-nos de recórrer la primera de canvi a un informàtic?
A veure, el truc seria intentar ser el més... vigilar el més possible per no instal·lar coses estranyes al nostre ordinador. D'aquesta manera, l'ordinador no tindrà problemes i no haurem de recórrer a un informàtic.
Avui que s'estrena el Grand Theft Auto 5, hi ha videojocs que en un ordinador es pengen al cap d'uns minuts d'haver-los començat a utilitzar. On és el problema?
Que el problema és que els videojocs és el que requereixen més màquina. Demanen els ordinadors més potents, amb les targetes gràfiques més potents. Clar, moltes vegades la gent no té aquesta potència i tot i que en teoria haurien de funcionar, no tenen la potència suficient.
Jaume, com puc esborrar totalment una pàgina que he entrat i que no hauria d'haver fet?
Amb internet. Com borrar... A veure, borrar-la és borrar la caché, és a dir, la memòria cau, podem borrar una mica tot, però al final sempre ens queda una mica d'informació. Si no volem que es vegi una pàgina, tots els navegadors tenen una opció que és la navegació incògnit, que és poder entrar i que tot el que estem navegant, tot el que estem visualitzant, no es desi res a l'ordinador.
Va. El Jordi de Barcelona, com ho podem fer per mirar DVDs de pel·lícules o sèries ara que molts portàtils ja no tenen lectors de DVD? Diu que ja ha comprat un pack de DVDs i que no les pot passar a l'ordinador.
Clar, a veure, sense DVD realment no els podem passar. Si els ordinadors no et porten DVDs, hi ha diverses eines. Una seria comprar un disc òptic, un lector òptic extern, sí, i connectar-lo. Hi ha eines també per agafar altres ordinadors, la unitat òptica d'altres ordinadors, i a través de la xarxa fer-la servir a través d'aquests ordinadors. I si no, l'altra manera ja seria buscar altres eines per veure aquestes sèries, val, o pel·lícules.
Per cert, tots els aparells poden llegir el DVD en Blu-ray?
No, han de ser lectors de Blu-ray. És a dir, els lectors de DVD només poden llegir DVD.
Val. La Victòria Soller explica: no m'arriba el wifi a les habitacions, amb la qual cosa no puc ni veure les pel·lis de l'ordinador gran ni puc anar per internet, a menys que utilitzi la tarifa de dades de l'iPad, tablet o el que sigui. La consulta de repetidors a wifi n'hi ha tants que no sé per on tirar. Dissabte vull anar a comprar el que m'aconselleu.
A veure, n'hi ha molts. Les marques, n'hi ha moltes de bones. El que agafaria és qualsevol repetidor, o si no, hi ha sistemes de PLC. El PLC són aquests que es connecten a la corrent elèctrica i ens permeten fer servir la xarxa elèctrica de la casa per allargar la connexió i a partir d'aquí posar dos repetidors, una a cada punta de la casa, o buscar la manera de poder ampliar aquesta senyal.
Hi ha gent que ens parla de que parles del Linux Ubuntu.
Ara, el Linux Ubuntu seria la versió de Linux que arriba més a l'usuari final. És més fàcil, és a dir, té les seves finestres, té el seu sistema d'utilització, amb la qual usuaris que no vulguin pagar una llicència del sistema operatiu poden utilitzar aquesta Linux per fer processador de textes, utilitzar les xarxes socials, veure la web, internet i tot correctament.
En Xavi de Vilafranca diu que té dos ordinadors a casa i una sola impressora. Com ho pot fer per imprimir des de les dues sense haver de connectar-ne una cada vegada? Hi ha algun commutador que em permeti tenir les dues sempre connectades?
Hi ha commutadors per tenir-les, i també l'altre aconsellable seria connectar-la a la xarxa directament. D'aquesta manera podríem imprimir mitjançant la xarxa i no haver de tenir cap ordinador connectat.
La Marta de Tarragona pregunta: com ho puc fer perquè quan engegui l'ordinador no se m'obri per defecte l'Spotify?
Això dependrà del sistema operatiu. És a dir, Mac, per exemple, amb el botó dret pot indicar-li que no s'engegui l'iniciar, i amb Windows seria mirar el registre, els programes d'inici, també per treure'ls.
Clar, és que hi ha vegades que quan reengegues l'ordinador, sí, et comencen a sortir pantalles una darrere l'altra i no saps com tancar-les, que no en surtin més.
Hi ha un programa, que és l'Spy Bot Search and Destroy, que és gratuït, que ens permet buscar software maliciós en Windows i ens permet controlar els programes que s'arrenquen a l'inici.
Torna-ho a dir, sisplau, que el Nieto està apuntant, jo també.
Spy Bot Search and Destroy.
Vale, Spy Bot Search and Destroy.
Sí, és un programet que fa això, controlar, té tot el software maliciós, a més es va actualitzant i es dedica a buscar problemes a l'ordinador per poder-los eliminar. I a partir d'aquí ens permet controlar...
És gratuït, eh?
És gratuït, és gratuït. I a més ens permet controlar quins programes s'inicien quan arrenquem, tot això ens ho permet veure.
Clar, perquè tu no demanes, tu no li dones l'ordre a l'ordinador que t'arrenqui l'Spotify o que t'arrenqui el no sé què, i de cop i volta comencen a obrir-se finestres.
Ho fan els mateixos programes. Els mateixos programes, quan s'instal·len, moltes vegades tenen un petit de marca que diuen: vols que s'iniciï quan comença? I molta gent, sense mirar-ho, següent, i es queda allà posat.
Yeah, i llavors, gol. La Montse vol saber com ho ha de fer per no deixar rastre a la xarxa quan navega.
És allò que parlàvem de la finestra d'incògnit.
Finestra d'incògnit?
Incògnit, es diu. Normalment Chrome ho té, Firefox ho té, tots els navegadors ho acostumen a tenir, i el que fa és això: realment, quan estem navegant, no des de l'ordinador res de la navegació que estem fent.
I es diu, perdona?
La finestra incògnit.
La finestra incògnit, i així està...
Algun navegador, sí, sí, pot tenir un nom diferent, però tot és això, és un navegador privada, navegador incògnit, és a dir, és una finestra que s'obre, i normalment quan s'obre d'un altre color, perquè vegis que realment estàs amb aquest altre tipus.
No hi ha cosa pitjor que intentar comprar un ordinador. Entre altres coses, perquè sempre està en permanent evolució i tens la sensació de que quan te'l compris l'endemà sortirà un altre de millor.
A veure, hi ha molta gent que diu: m'espero una mica a veure si surt d'algú. No pots.
El món de l'informàtica és m'espero una mica.
No pots, no pots, perquè sempre hi haurà algú millor. Sempre la cosa evoluciona tan ràpid que sempre hi haurà algú millor. Hi ha com aquell que diu: m'espero l'iPad que surti el nou, m'espero el Mac que surti el nou, el Windows que el sistema operatiu. Sempre sortirà algú nou. Amb la qual, si realment tens la necessitat, compra-ho al moment, i si no la tens, doncs vés esperant a veure si hi ha algú que compleix més les expectatives que tens.
Hi ha alguna ganga d'ordinador al mercat? Perquè hi ha ordinadors ara a un preu que gairebé sembla impossible.
A veure, les gangues normalment es paguen, al final. És a dir, comprar barat normalment al final acaba donant problemes, perquè o l'ordinador no donarà rendiment o tindrà altres problemes, amb el qual s'ha de vigilar molt. Els netbooks aquests, els petitons, a vegades s'ha de vigilar, perquè un el compra com si fos un ordinador normal, esperant que podrà fer qualsevol cosa, i a la veritat, doncs, fer un editor de textos amb una pantalla petita, un teclat petit, a vegades no és còmode o no et dona el rendiment que realment estàs buscant.
A una persona que treballa, per exemple, des de casa, recomanes un ordinador més petit que no pas un ordinador d'aquests enormes?
Depèn de les seves necessitats. És a dir, si el que vol és... El petit és per portabilitat. És a dir, si se l'ha de portar amunt i avall, si l'ha de fer servir en diversos llocs, si el que vol és tenir comoditat o poder editar fotos en gran, doncs clar, hi ha aquests amb pantalles grans, posar una pantalla gran... Tot dependrà de les necessitats de cada usuari.
Miquel Abòria, t'agraeixo molt que ens hagis vingut a programa a tots plegats i que ens hagis il·lustrat amb aquestes preguntes i que fins i tot el Nieto, que li passa el que li passa a la majoria de gent, diguem-ho, que som rupestres amb l'utilització dels nostres ordinadors, que quan se t'obre, per exemple, el Reset, hi ha molta gent que encara va... L'altre dia em parlava un de la... Que quan veu que allò no va, apreta fort el botó...
És la primera paraula, la primera frase de la informàtica. Apaga l'ordinador i torna-lo a engegar. Quan algo no funcioni, apaga-ho i torna-lo a engegar. Perquè a vegades, amb això, simplement
ja
aquesta acció...
És increïble,
ja n'hi ha prou.
Això. I com és?
Perquè hi ha algun programa, alguna acció, alguna cosa que s'ha quedat en un segon pla que està donant problemes i al reiniciar-la, doncs clar, es para i ja no deixa de fer la seva funció.
Repeteixo, Miquel Abòria, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
Fins aviat.